COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, família. Aquí comença l'Esports Cope d'avui amb l'equip de guàrdia que ens han quedat a la redacció de Barcelona, amb el Juan Arias, el Joan Heredia, l'Antonio Gomariz. Comencem de seguida amb el repàs a l'actualitat esportiva. Aquest és el Top 5.
Top 5. L'ICL Manresa confirma la incorporació del pivot Ricky Sánchez. 2-11 signa per una temporada i arriba per reforçar el joc interior del quadre manresà.
Top 4.
El Barça l'Asa d'handbol torna avui als entrenaments. L'equip que va fer un històric 7-7 la temporada passada torna a la feina amb l'ambició de repetir la gesta.
Top 3.
La selecció espanyola de waterpolo disputa aquesta tarda els quarts de final del Mundial de Kazan contra els Estats Units. Les de Mick Yoke arriben molt motivades després d'una fase de classificació immaculada.
Top 2.
L'Espanyol tanca la seva minigira per Anglaterra amb un empat a un contra el Southampton. La signatura pendent al gol. De moment, Sergio està tranquil.
Top 1.
El Barça perd 2-1 amb la Fiorentina i continua deixant molts dubtes en defensa. Luis Enrique es va emprenyar amb l'equip i demana intensitat. Si no estem al 100%, no som tan bons.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui sentirem les veus d'Ana Montero, directora tècnica de la sincronitzada, la veu de Luis Enrique des de Florència i l'entrenador del Barça, l'Asa d'handbol, Xavi Pascual. A més, repassarem les paraules Dani Espara ahir al partido de les 12 de la Cope.
El debat a Esports Cope.
Temps de debat i opinió avui a Esports Cope amb les signatures de Josep Maria Minguella i Ferran Correas de l'Esportiu.
La pregunta a Esports Cope.
A les nostres xarxes socials, a Facebook i a Twitter, avui us preguntàvem si esteu tranquils amb el Barça tot i els mals resultats de la pretemporada. I de moment, Sílvia, tots els culers saben que estem en pretemporada i que això acaba de començar. Poca preocupació. El Guillem Ortiz deia, sí, molt tranquil, esperem que Messi i Neymar torni a més, tornarem a guanyar. Millor perdre aquests partits i guanyar els importants. La Mònica Ribas diu, crec que de moment no cal patir. Podríem dir que són partits d'entrenament. I el Sergio Suraney diu que no està gens preocupat i que diu que aquest any triplet un altre cop.
Gràcies, Joan. No m'oblido, l'Enric Soto al control de so. Arrenquem.
Uau! I això? Apa! Mira!
Quan fa que no puges a un golf? Gamma Golf amb detector de fatiga, Street View, Sight Assist, Park Assist, ACC. Tens un Volkswagen Golf Edition TDI 105 cavalls amb Start and Stop i sistema anticol·lisions múltiples des de 17.000 euros, pla PIB inclòs.
Descobreix-lo a Catalunya Wagen, Zona Franca, carrer A, número 51.
Em va sorprendre que ahir Luis Enrique fos tan crític amb les errades defensives de l'equip. No li recordo una crítica similar des de la pretemporada passada, quan els pals van ser per Deulofeu, també per no defensar. Luis Enrique ahir va voler donar un toc d'atenció a l'equip perquè realment el primer quart d'hora va faltar molta intensitat defensiva, però no crec que el problema sigui tan greu. Han de tornar a Mascherano, Vermaelen va donar alguna bona pinzellada ahir, Matié i Bartra aniran agafant ritme, al igual que tot l'equip. El que em sembla preocupant és que després de 4 anys buscant un central, ara el Barça en té 5, però seguim igual, amb Piqué i Mascherano, i esperant que cap dels dos es refredi. Hi ha molta quantitat, però no sé si qualitat suficient. Per mi, el problema ha estat no donar-li la confiança suficient a Bartra. Si ens hem de creure el planter, ens l'hem de creure de veritat i donar-li minuts de qualitat. Però aquest és un altre debat.
Sílvia Ortiz, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Anem esperant les vostres respostes a Facebook i a Twitter, que sortegem dues entrades pel Joan Gamper d'aquest dimecres a les 10 de la nit contra la Roma. I anem a valorar aquesta derrota d'ahir del Barça, 2-1 contra la Fiorentina. L'equip es va trobar amb un 2-0 als 11 minuts amb els dos gols de Bernardeschi. No va ser un bon partit de l'equip, però també s'ha de destacar que tenia davant una bona Fiorentina. Per cert, amb un ex-blaugrana al cos tècnic, l'ajudant de Paulo Sousa és Víctor Sánchez, un dels millors entrenadors que ha tingut el planter blaugrana, i jo crec que es nota la seva mà. La nota positiva la va posar Luis Suárez, que tot i que ha fallat moltes ocasions aquesta temporada, va fer el seu tercer gol de la pretemporada. Tot i això, Luis Enrique, a banda de destacar les coses bones, com explicàvem fa uns minuts, va ser molt crític amb les errades defensives de l'equip.
Claramente las situaciones de área defensivas las tenemos que mejorar. Son aspectos del juego sobre el que hablamos, entrenamos sobre ellas, pero parece que no sirve. Con lo cual, habrá que volver a retomar el tema y volver a mejorar. Empezamos un partido contra un rival de un buen potencial, un rival que trata bien el balón, y en las dos primeras situaciones de área no pueden rematar solo los jugadores, han de estar marcados. Ese es un objetivo prioritario de nuestra línea defensiva y de todo el equipo en general. Por lo demás, hay muchos aspectos del juego que me han gustado. Evidentemente la efectividad no es una de las cualidades que por la que vayamos a destacar en esta pretemporada. A partir de ahí, cosas que veo que se pueden corregir, cosas que tenemos que corregir, evidentemente, y bueno, sirve también como estímulo, ¿eh? Somos muy buenos si estamos al 100%, si no, ya dejamos de ser tan buenos.
Pam, de Luis Enrique. I em quedo amb el positivisme d'Ivan Rakitic, que deia que ell compra fallar tots els gols en els amistosos si comencen a caure els gols quan comenci la temporada oficial.
Bueno, lo primero, claro, siempre queremos ganar, eso es lo primero, pero bueno, en general creo que hemos trabajado muy bien, hemos podido marcar a lo mejor 3, 4 y 5 goles, pero bueno, yo prefiero que no entre hoy y ahora la semana que viene, que ya empieza a ser todo más serio, que ya estamos más acercados ahí también en el área contraria. Que tenemos que trabajar todavía algunos detalles, es claro, creo que por eso está la pretemporada, importante es que hemos trabajado bien, creo que hemos tenido un buen ritmo.
L'equip ha aterrat a 3:45 de la matinada. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I què fa avui l'equip?
Pues mira, de entrada confirmar la presencia del portero chileno Claudio Bravo. Con esta incorporación la plantilla al completo se entrena por la tarde para preparar el Gamper contra la Roma, que se juega el miércoles. Debutarán los cracks Messi y Neymar, pero es baja segura Douglas y habrá que ver el estado de Mathieu, que no jugó contra la Fiorentina por una otitis, de Iniesta, aunque en principio va a jugar el jugador manchego que fue sustituido por un golpe, y de Adriano con problemas musculares. Arda y Vidal, recuerdo que no pueden jugar por la sanción FIFA. Esta mañana han ido a tratarse de sus respectivas lesiones Adriano, Arda y Douglas. El Barça cierra esta pretemporada, digamos, de los amistosos jugados fuera de Barcelona con un balance de una victoria, un empate y dos derrotas. 6 goles a favor, 8 en contra. Eso sí, no han jugado los cracks, como decía, ni Messi, ni Neymar, ni tampoco Alves, Mascherano y el portero Bravo. Luis Suárez ha sido el pichichi con 3 goles en 4 partidos. Próximos compromisos del Barça, además del mencionado Gamper del miércoles, martes 11, Barça-Sevilla, Supercopa de Europa en Tbilisi, Georgia, viernes 14, ida de la Supercopa de España, Athletic de Bilbao-Barça, la vuelta el lunes 17 en el Camp Nou.
Gràcies, Juan, bona tarda.
Que vagi bé.
Seguim també pendents del Mercato, perquè Luis Enrique va dir ahir que no hi havia novetats sobre el futur de Pedro. Pot ser una setmana important pel futur de Pedro i per l'Adriano, pot ser setmana clau, però avui la premsa catalana parla especialment del brasiler Gerson, amb Antonio Gomariz. Antonio Gomariz, bona tarda.
Bona tarda, Silvia.
Repassem què és el que diu la premsa.
Sí, parecía que en materia de fichajes se había parado todo un poco a raíz de lo de Pogba y después de las elecciones. Sin embargo, como dicen, la prensa catalana lleva unos días moviendo, hablando sobre el tema de Gerson, un centrocampista brasileño de 18 años que es del Fluminense. El asunto es el siguiente. La Roma quiere llevarse al jugador y ha ofrecido unos 17 millones de euros por él, algo que el club brasileño ve con buen ojo. Sin embargo, la intención del jugador es regalar en el Camp Nou, como así lo quiere el club azulgrana. Para que eso suceda, tendrán que igualar el Barça la oferta del equipo italiano durante lo que queda de semana. Aunque eso sí, de llegar finalmente el brasileño, no se quedaría en el B, ni en el primer equipo ni en el B. El club quiere cederlo a algún equipo de primera para que se vaya adaptando al primer nivel de la Liga Española.
Gracias, Antonio. Y continuamos hablando del Barça amb un protagonista de luxe avui a la sintonia d'Esports Cope, Miquel Soler, jugador de Barça i Real Madrid. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
En directe, les 15:29 en Esports Copé. Miquel, tu com estàs veient el Barça aquesta pretemporada?
Bé, si ens fixem només en els resultats, és obvi que no és un motiu de satisfacció, no? Però no t'has de quedar amb això. Jo crec que has de mirar una mica tot com s'ha produït el futbol del Barça. Jo crec que funciona sota un engranatge que ha d'anar a les mil meravelles i que ara és impossible que tingui aquest nivell d'harmonia i de coordinació, perquè els jugadors doncs venen de vacances, d'entrenar poc, no? Ja ho va dir Luis Enrique, aquests viatges tan llunyans no permeten acumular sessions d'entrenament on es poden polir tots els defectes, més hi ha partits i viatges, i aleshores aquest engranatge no acaba de funcionar, motivat per això, no? Per falta d'entrenament, i també aquest poc entrenament, però també crea fatiga d'alguna manera, i crec que els errors d'aquests gols que encaixa el Barça i també la falta d'encert, jo crec que prové d'aquesta falta d'activació, de concentració i de nivell físic òptim, no?
Després de tot el que vam destacar l'any passat, les jugades a pilota aturada, tant en atac com en defensa per part del Barça, sorprèn que aquesta pretemporada la meitat dels gols han arribat de cap. Això què es pot deure?
La veritat és que és un moment del joc que et pots passar, no sé, una setmana entrenant-ho o setmanes entrenant-ho i les primeres de canvi encaixar gols, després deixar-ho d'entrenar i està tot perfecte, no? Jo crec que tot ve d'això, d'aquest nivell de aquests errors de pilota aturada també són errors de concentració i de coordinació entre els jugadors. És veritat que el Barça potser l'any passat va afegir algun jugador alt, més alt en l'equip titular per poder defensar aquest tipus de pilotes. No només va ser un equip molt fiable en defensa, sinó que també ho va ser en atac. I bé, quan et falta alguna peça d'aquestes, doncs sempre és una dificultat defensar-te de rivals que tenen jugadors molt alts i que dominen aquest moment, no? I l'any passat, amb aquest tipus de defensa mixta, alguns a l'home i alguns a la zona, li va anar molt bé, i aquest any, doncs, crec que Luis Enrique, si veu que no li va bé d'una manera, la canviarà. I a mesura que l'equip es trobi bé físicament, jo crec que tots aquests detalls els polirà i cada vegada serà l'equip fiable que va ser l'any passat, no?
Ahir vam veure Luis Enrique més enfadat de tot l'any que porta la banqueta del Barça. Va arribar a dir que si estem concentrats som molt bons, però si no, no som tan bons. Tu entens aquestes paraules de Lucho?
Sí, és que és veritat, no? És veritat. Pensar que el Barça, campió d'Europa, ve guanyant títols en els últims anys. Jo crec que tothom vol enfrontar-se al Barcelona per amidar el seu potencial, tothom el vol guanyar, tothom pensa en donar el 200% en aquests partits per veure quines seran les seves capacitats a les seves pròpies lligues i a Europa, i guanyar el Barça, sigui de la manera que sigui, encara que xutis dues vegades i marquis dos gols i al contrari en tingui 10 i no en faci cap, penses que has guanyat i penses que estàs fent les coses bé, no? I et posen les coses molt, molt difícils. Però és veritat, per tant, que si el Barça no iguala el nivell de concentració que tenen els rivals, doncs li poden passar les coses que li van passar ahir o en aquests partits, no? El Barça és un equip molt atrevit, juga molt lluny de la seva porteria i tot ha de funcionar a la perfecció, i si hi ha una o dues peces de l'engranatge que s'equivoquen, doncs et pot passar això, que al contrari sí que tinguin cert i t'acabi guanyant, no? Però no, jo crec que no s'han d'encendre els llums d'alarma i que això, en el moment que arribi el primer partit oficial, que serà contra el Sevilla, doncs se solucionarà. També hem de tenir en compte que li falten 3, 4, 5 peces que són dels millors jugadors del món, no? Jo crec que no hi ha cap superequip en aquesta temporada que li faltin tants de jugadors vitals, no? Ni el Bayern, ni el Manchester United, ni el Manchester City, ni el Madrid, tots tenen la seva plantilla complet, i el Barça no, fins i tot el que li falta.
Sí, han de tornar a Messi, Mascherano, Neymar, Alves, que ja els veurem uns minutets dimecres, sí. Bravo, exacte. Tu què faries, sí, a la porteria amb Bravo i Ter Stegen?
Doncs que si una cosa t'ha sortit bé, no l'has vist, no? Així que si a Luis Enrique li va sortir bé l'any passat aquest donar minuts als dos porters, i que tots dos estiguin activats, estiguin motivats, estiguin entusiasmats esperant el partit que li tocarà jugar, que no passarà de ser més enllà de dues o de tres setmanes, doncs fa que s'entrenin al màxim i que estiguin preparats i que donin el màxim nivell cada vegada que els toca jugar, no?
Ara tu fixa't que Ter Stegen ha tornat 11 dies abans de les vacances, que ha fet una bona pretemporada, que es mostra ambiciós, no es conformarà. Pots tenir un problema aquí?
No, perquè si el gestiones de la mateixa manera que l'any passat es van aconseguir tots els títols, no? Bravo també ha fet els seus mèrits, i un dels grans mèrits és guanyar la Copa Amèrica, no? No hauria de ser una culpa haver guanyat la Copa Amèrica per perdre la titularitat, no? No crec que, no sé, jo crec que no passarà això, jo crec que la gestió serà bastant semblant a la de l'any passat, que va anar molt bé, i no sabies amb quin porter quedar-te, perquè tots dos, cada vegada que jugaven, donaven el seu millor nivell, no?
Miquel, un altre dels fronts oberts és el cas de Pedro, que ja tenim tots bastant coll avall que marxarà del Barça. Tu creus que la plantilla queda molt debilitada amb aquesta marxa?
Ostres, tenint en compte que fins a l'1 de gener els fitxatges no poden jugar, molt debilitada, no sé si és no sé si el molt aquest és l'adequat, no? Però debilitada per descomptat, tenint en compte com és Pedro, no? Jugador sí. Que l'any passat va acceptar el seu rol, sempre difícil acceptar el rol de suplent, sempre que va sortir va donar un gran nivell, un jugador que sempre es mostra ambiciós, es mostra amb ganes, es mostra entusiasmat, no sembla que quan jugui porti temps sense jugar, sembla que sempre està preparat i està en forma. La veritat és que a tot entrenador li agrada tenir aquest tipus de jugador, que tot i assumint el seu rol, no es resigna, sinó que segueix entrenant al màxim perquè quan té l'oportunitat donar el màxim nivell. Jo crec que és una pèrdua, serà una pèrdua important si és veritat que se'n va a United, a més sempre serà reforçar un rival a Europa, no?
I tenim davant la Supercopa d'Europa contra el teu Sevilla, també vas jugar allà, en quin equip no has jugat tu,
Bé, en alguns, però...
Tens rècord, no?, d'equips on has jugat?
No ho sé, la veritat és que no he aturat a pensar si tinc aquest rècord.
Com la veus, aquesta Supercopa? Perquè el Sevilla també s'està preparant i en 8 dies s'han d'enfrontar dos equips molt potents.
Sí, en el cas del Barça anem a veure si aquests jugadors que s'han incorporat en els entrenaments han arribat amb un nivell físic suficient o de descans mental suficient com per poder jugar alguns minuts, que evidentment és un gran actiu pel Barça. I potser el més perillós del Sevilla és que ja l'any passat va tenir la possibilitat de jugar aquesta Supercopa contra el Madrid, no li va sortir bé, semblava que arribàvem amb unes possibilitats més equilibrades amb el Madrid i no va ser així, no? Va ser superior al Madrid i potser han après i arribaran encara millor físicament per compensar el gran talent que té el Barça, no? Però bé, jo pateixo que serà important si algun d'aquests jugadors que ha arribat ara podrà ajudar l'equip a enfrontar-se al Sevilla, i això seria una gran empenta pel Barça.
El veus favorit, el Barça?
Sí, el Barça és favorit, sí. Sí, bé, és que veus no veus que hagi canviat el Barça i juga contra la Feia Fiorentina i es passa tot el partit jugant a camp del rival. El que passa és que no va tenir eficàcia. Si hagués tingut eficàcia, tant a darrere com en atac, no? Però és que si hagués marcat algun dels gols, i el normal és que jugadors de tant talent no fallin tantes ocasions, el normal és que hagués guanyat, no? Aleshores, jo crec que tornarà a fer aquest tipus de futbol contra el Sevilla i amb una setmana més d'entrenaments jo crec que també aquests jugadors seran més eficaços en tot el que facin, no?
Miquel, on t'agafem? A Mallorca?
Sí.
Sí?
Sí, és.
Com et tenim professionalment?
Ara inactiu.
Buscant equip?
Sí.
Doncs amb la bona feina que vas fer amb el Mallorca segur que han de sortir ofertes, no?
Bon dia, si ho vol.
Et desitgem molta sort des d'Esports Cope i et donem les gràcies per haver-nos atès en directe aquesta tarda. Ha estat un plaer.
De res, fins una altra.
Una abraçada, adéu, Miquel.
Ahora con tu tarjeta Ford paga tus operaciones de taller a plazos en 6 meses sin intereses con tu Visa Ford. No te quedes sin vacaciones. TAE 0%. Condiciones en Ford.es. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Romacar, concesionario oficial Ford en Barcelona y el Baix Llobregat. RomacarABS.com. Grupo Rmotion.es.
Entrem en temps de debat avui amb el Josep Maria Minguella. Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda.
I amb el Ferran Correas, cap d'Esports a l'Esportiu. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Minguella, vas estar a la boda del Méndez o no?
No.
Molt
no,
malament, pa.
No, és que no tenia cap isla o iot per regalar-li. Em va semblar que estaria malament. Jo que em quedi tu, perquè... Si el Cristiano li regala això, escolta, jo com a mínim el mateix, no la tenia mà, vaja.
Segur que tindries més bon gust, per regalar-li coses. Com vas veure el Barça ahir, Minguella?
Bé, estava sentat aquí, bona hora, les 9 i pico de la nit, fresquet, aquí a casa. Ho vaig veure bé, jo, vull dir, l'equip diferent, no, però no va estar gaire bé.
Ferran.
fa molta gràcia perquè hi ha una espècie de ganes de que el Vermaelen es trobi bé i recuperi, perquè clar, aquest noi va passar tot l'any fumut. Una mica la cosa com la Vidal, no? Quan algú està malalt, sembla que té una sèrie de preferències. No sé si veieu les dues jugades de la Fiorentina per on venen.
Per la banda aquesta, no?
Però no vaig sentir que em poso, no, tal, sí, està recuperant-se, no sé què. Bueno, aquest noi, si això en un partit, no oblidem que l'equip contrari és molt conegut i molt famós, però encara juga el Joaquín.
Que fa sempre la mateixa jugada, eh? I que se'n va anar de Jordi Alba amb una facilitat.
40 anys que me la vaig deixar jugar, bueno, està bé. Veritat que és amistós i tal, bueno, de tenir, jo crec que no se li donem massa importància. Això comença 18 o 10 dies, això és de preparació. Jo m'imagino que els jugadors això d'anar fiant-se el dia havia sentat com una patada a l'espinillera, no entens?
I feia 30 graus de temperatura, ahir, a l'hora del partit.
Vull dir, no són justificants, però són coses que són evidents. Vull dir, estàs aquí, acabes d'arribar de 10 dies donant voltes per Amèrica. Arribes aquí, toques una mica el llit, tornes un parell d'hores i tal, tornes a agafar això i vés-te'n cap a Fidel. Que són diners, tal, però no pots demanar que els jugadors estiguin subinspirats.
Mm-hmm. Ferran, tu com ho vas veure ahir?
Bueno, jo crec que veig el partit d'ahir com vaig veure exactament molt semblant al del Chelsea i també el del Manchester United. Jo veig un Barça bé, a nivell de joc bé, tenint en compte aquesta temporada que li falten jugadors i que el ritme no és el mateix, però bé, però sí que amb errades de concentració en defensa, sobretot en els primers minuts, i bé, que dalt no aprofites les oportunitats, ja és lògic, no? Aprofita Suárez, perquè és l'únic del trident que juga, perquè els altres encara no hi són. Però sí que és cert que alguna cosa deu veure a Luis Enrique que no li agrada, quan ahir clarament diu que si l'equip no està al 100%, passa a ser un equip normal. I suponia que és un primer de pensió, perquè deu veure alguna cosa de determinats jugadors que no li acaba d'agradar. Per sort estem a 3 d'agost i fins al dia 11, que és el primer títol, encara hi ha temps.
Com interpretes aquest to tan crític de Luis Enrique?
Jo crec que durant la pretemporada i durant la gira, durant els entrenaments, durant els partits, jo crec que hi ha alguna actitud possiblement que no li hagi agradat. És un toc d'atenció. Suposo que ells, els jugadors que no estan concentrats són els que ho sabran, però també vaig veure, per exemple, Piqué molt emprenyat després dels dos gols amb tota la defensa.
Això és bo també, no? Que
els
gols reaccionin.
Clar que és bo. Sí, però el Piqué ja tenia raó, Vermaelen li falta agafar, jo diria que li falta agafar ritme, automatisme, li falta agafar tot, però bé, és normal perquè ha estat un any aturat, i després sí que Serga, els dos gols venen per la banda de Vermaelen, però també Jordi Alba, que per mi és indiscutible i titularíssim. Bé, el que deies tu, no? Que Joaquín sempre fa la mateixa jugada i se te'n va així com se te'n va. És cosa de pretemporada. Jo espero que contra el Sevilla estigui tot bastant bé ja.
Minguella, tu com interpretes les paraules de Luis Enrique?
Bueno, jo crec que és un posar les coses a puesto, però és una realitat. Vull dir, no hi ha cap gran campió que si no està a tope guanyi. És a dir, si el Tiger Woods, que era el millor, un dia anava a jugar relaxat, hi havia un altre que el passava. Si hi ha un ciclista, diu, no, està a muntanya, me va como sin pedalear, on hi ha un altre que el guanyi. Això és així. Tu, el Barça té un gran equip, però, sí, clar, si no hi ha tensió, si a més hi ha molts jugadors, anem a dir, no titulars, joves, tal, si hi ha, bueno, llavors pot passar això, que et guanyin. També pots guanyar, també pots empatar, però no dones la impressió d'un gran equip. Ahir sí, si li tens la samarreta del Barça i li poses una altra samarreta, doncs no distingeixes que és el campió de Champions.
Mm-hmm. Com veieu la situació de Pedro? Ja sé que us hem preguntat molt aquests dies, però sembla que es va apropant al final, no?
Jo crec que Pedro, si segons tinc entès, el club li ha demanat que aguanti fins a Supercopa Europa. Suposo que aguantarà fins a aquell moment i ja deu estar mig arreglat i acabarà marxant. Jo abans parlava amb el Nano Soler i li preguntava si l'habilitava l'equip. Home, segur l'habilita, perquè sí que cerca el quart davanter del Barça ho té difícil per tenir minuts, perquè amb els tres de dalt ho jugaran pràcticament tot, però sí que és cert que quan falti un d'ells, Pedro és un jugador ideal per fer aquest quart davanter. Però jo entenc perfectament que Pedro vulgui jugar més, que vulgui tenir minuts, que té una gran oportunitat en un gran equip, i jo crec que per tot el que li ha donat el Barça, si ell vol marxar, el Barça li ha posat les coses fàcils.
Vinga, ja.
Jo tinc moltes dubtes, perquè és veritat que l'any passat van jugar no sé quants partits els tres mateixos, però bueno, a vegades hi ha una lesió, hi ha una baixa forma, hi ha una malaltia, i llavors no et pots quedar, podríem dir, sense un quart jugador, perquè llavors què fas? També falta saber quines conclusions treu l'entrenador i els tècnics del Munir i del Sandro. Estan prou fets com perquè si no hi ha un de davant sortir ells sense cap problema? Si ells creuen que sí, és una solució. Si no, jo crec que amb tots els drets, anem a dir, morals del Pedro, doncs els drets del club són superiors. I l'únic que podria marxar, si porta els 30 milions, paga la clàusula, llavors ja no és problema del club. Llavors el club no li pot dir res, paga i se'n va.
Doncs veurem com s'acaba aquest tema, segurament a partir de la Supercopa. Gràcies per estar aquesta tarda amb nosaltres. Ferran Minguella, una abraçada als dos, Fins una altra.
Adéu.
Vivim temps difícils. Si tu o la teva empresa passeu per problemes de finançament, tenim la solució. Truca a Barnacrèdit. A Barnacrèdit podem ajudar-te com a líders en la tramitació i concessió de préstecs hipotecaris. Aconsegueixen els diners que necessites sense despeses avançades, et faran un estudi gratuït i signaràs el préstec davant notari. Truca a Barnacrèdit. Apunta 93-487-1324. 93-487-1324 o visita la web barnacredit.com. Temps per parlar de l'Espanyol amb l'enviat especial de la cadena COPE a Anglaterra, seguint l'equip blanquiblau, Javier de Haro. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Millors sensacions ahir, no?, de l'equip.
Pues muy buenas, muy buenas. A pesar de que el equipo ya está en Barcelona después de un viaje largo, 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 creo que de momento no solo los partidos de Inglaterra, el del Reading o de ayer frente al Southampton, el equipo está dando una impresión muy buena en esta pretemporada, y yo creo que solo falta un par de delanteros y estoy convencido que este equipo, yo no quiero lanzar las campanas al vuelo, pero entre los ocho primeros puede quedar, porque de verdad que me está encantando la pretemporada del Español.
¿Qué dicen los protagonistas?
Bueno, pues ayer al término del partido, después del empate 1 frente al Southampton con el gol de Salva Sevilla, el míster, a pie de autocar, hablaba de lo que había sido para él el partido y sobre todo también haciendo una valoración de la buena pretemporada que está haciendo el equipo.
Creo que el equipo ha respondido bien. Insisto que bueno, que hasta ahora hemos trabajado sobre todo el tema defensivo. A nivel defensivo creo que hemos estado muy acertados. El fútbol inglés es muy difícil de defender, es muy difícil hacerle frente, y el equipo, tanto un partido como el otro, creo que ha sufrido bastante poco, ¿no? Luego sí, verdad que a nivel ofensivo, pues, bueno, esta semana empezaremos a potenciarlo.
¿Alguna cosa más digan los protagonistas?
Bueno, el propio Sergio también hablaba de la posible llegada de dos delanteros, que es lo más importante en estos momentos, que es lo que le falta al equipo. Y yo creo que el tema, por ejemplo, Gerard Moreno está cerca, pero yo tengo la duda del tema económico, y hay un punto donde una situación que puede acelerar la llegada del jugador del Villarreal. Cuando sea oficial que Sergi Darder, el jugador del Málaga, se va al Lyon, el Español va a cobrar 1 millón de euros aproximadamente, y con ese 1 millón de euros más lo que ya tiene el Español un poco guardado para pagar lo que pide el Villarreal, es muy posible que todo esto se agilice y ojalá esta semana pueda llegar el delantero. Como mínimo uno, y Moreno está cerca. Es lo que espera también el míster.
Hombre, antes de este domingo. Bueno, antes de este domingo no lo sé. Lo que sí que estoy, no sé si optimista, no lo estoy convencido que va a venir a un futbolista en la parte de arriba. No te sé decir la temporalidad, pero no es que sea optimista, sino que estoy convencido, porque es verdad que lo necesitamos.
Bueno, y para acabar, las palabras y las declaraciones de Salva Sevilla, el autor del gol, es el primer gol como jugador del Español y por supuesto estaba muy satisfecho, no solo del gol, sino también de la posición en la que está jugando en el centro del campo, pero como enganche del delantero.
Sí, en mi posición natural, lo he dicho siempre, pero bueno, este último año atrás me ha tocado jugar en la banda izquierda con muchos diferentes entrenadores y bueno, lo que he dicho siempre, tratar de hacerlo lo mejor posible, de intentar hacer las cosas que nos pide el entrenador y que se beneficie el equipo.
Javier, me decías que el caso de Marcos Asensio puede complicarse un poco más porque el Real Madrid está pidiendo unas condiciones muy duras, ¿no?
Sí, pero no solo para el Español, sino para todos los equipos. Las últimas noticias que tengo es que pide, una de las condiciones que pone el Madrid para tener al jugador es que en enero lo pueda recuperar también, al margen de una serie de partidos que tiene que jugar obligatoriamente. Yo no sé cuál es la opinión en este momento del Español, porque repito, ahora estoy en Inglaterra aún, supongo que el presidente Collet tendrá que decir alguna cosa, pero a mí me parece que estas condiciones son draconianas y que no se pueden aceptar. Por lo menos es una opinión personal, desde la lejanía, pero creo que al Español no le interesa un jugador que a lo mejor en enero se va.
Está claro. Javier, estás a punto de embarcar, ¿no?
Sí, pero para coger unos pequeños días de vacaciones para ir a París. Qué y bien. Esta tarde recordemos que es el último programa de la pretemporada de Tiempo de Español, donde hablaremos de todo lo que estamos comentando ahora. Y también una noticia dos noticias de última hora. Paul Young, jugador del filial, se va al Girona dos temporadas. El Español se guarda la opción de compra de la primera temporada y hay muchas posibilidades de que el Español juegue el día 16 un partido amistoso en Castellón frente al Levante.
Muy bien, pues Javier, que tengas buen viaje, buenas vacaciones, que te las has ganado y que te escuchen los oyentes esta tarde en la Onda Media, ¿no?
Efectivamente, a partir de las 7, como siempre.
Gracias, Javier.
Buenas tardes.
Wow. ¿Y eso? ¡Apa! ¡Mira!
Quant fa que no puges a un Golf? Gamma Golf amb detector de fatiga, Street View, Sight Assist, Park Assist, ACC. Tens un Volkswagen Golf Edition TDI 105 cavalls amb Start and Stop i sistema anticol·lisions múltiples des de 17.000 euros, pla PIB inclòs.
Descobreix-lo a Catalunya Wagen, Zona Franca, carrer número 51.
Torna l'Antonio Gomariz a l'estudi. Amb ell farem un repàs del futbol català.
Sí, rápidamente vamos a un poco actualizar cómo están los equipos de segunda división en materia de fichajes. Lo acaba de decir Javier de Haro. Paul Jones, nuevo jugador del Girona, centrocampista de 22 años, natural de aquí de Barcelona, y procede del Español B. Llega libre y ha firmado por dos temporadas más, una opcional. Y confirmar que el Nastic este fin de semana ha dicho que se queda Vicente Moreno, los dos jugadores que tenían a prueba. Se trata de Aquile Maná, mediapunta camerunés, que ya estuvo en el Betis, firma por una temporada con opción a otra, y Gal Arael, centrocampista israelí que se quedará en el club al menos hasta 2017. La semana que viene será cuando se les presente.
No te vayas muy lejos, que hablamos de balonmano enseguida.
Hasta ahora.
Punta bàsquet, un fitxatge del bàsquet Manresa, Juan Arias.
¿Qué tal? Buena tarde de nuevo. El ICL Manresa, que es como se tiene que llamar al conjunto manresano después del nuevo sponsor, ha fichado al pívot puertorriqueño Ricky Sánchez. Tiene 28 años, mide 2'11", internacional por su país, drafteado por la NBA en la posición 35 en el año 2005, y ha desarrollado su trayectoria como profesional en Puerto Rico, Argentina y México. Firma por una temporada procedente del Atenienses de Maniati. Es el segundo fichaje tras el escolta ucraniano Overchenko.
I us ho dèiem, hem de parlar d'handbol perquè el Barça d'handbol ha començat avui la pretemporada i ha presentat dues noves cares. Antonio Gomariz.
Hola, sí, esta mañana el FC Barcelona de balonmano ha iniciado su pretemporada con prueba médica y con un entrenamiento en el mini estadi. Y después ha aprovechado para presentar a las dos caras nuevas del equipo este año. La más conocida es Marko Kopjar, lateral croata que llega del PSG y que ha firmado por tres temporadas. El otro jugador, sin embargo, no es tan contrastado. Se trata de Kamil Sipsak, pivote polaco procedente del Wisla Płock, que ficha por cuatro temporadas y que se ha mostrado así de atrevido frente a los micrófonos.
So, bon dia a tothom. Estic molt feliç de jugar aquest equip i de formar part d'aquest club.
Hello, everybody.
Yes.
Lo has dicho muy bien el nombre, ¿eh? Es difícil.
Sí, toda una sorpresa cuando se ha atrevido a hablar, a decir unas palabras en catalán en frente a los medios. Bueno, también ha estado ahí Xavi Pascual, ha estado presente en la presentación de los dos jugadores y ha comentado que la plantilla no está cerrada, a respuesta al interés azulgrana por Filip Hitza, que ya comentamos aquí, y que una Liga Sobal con 18 equipos complica y carga el calendario en exceso.
Esta temporada, no sé si somos conscientes de lo que viene, creo que no, porque viene el ciclo olímpico, o sea, viene ahora, se termina el ciclo olímpico, viene la Olimpiada, vendrá un preolímpico para muchos de ellos, y va a ser una locura. Creo que este año va a ser muy complicado para todos los equipos y hay que intentar llegar en las mejores condiciones al final, pero si sumamos 18, son 4 partidos más.
Con tu tarjeta Ford paga tus operaciones de taller a plazos en 6 meses sin intereses con tu Visa Ford. No te quedes sin vacaciones. TAE 0%. Condiciones en Ford.es. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Romacar, concesionario oficial Ford en Barcelona y el Baix Llobregat. Romacarabs.com. Grupo Rmotion.es.
Parla dels Mundials de Natació de Kazan. Aquesta tarda, gran cita, quarts de final a 4:45 de waterpolo femení amb l'equip de Miki Oka lluitant per un lloc a les semis. Joan Heredia.
Bona tarda, Sílvia. Efectivament, partit contra els Estats Units, el conjunt contra el que Miki Oka va perdre l'últim partit important, que va ser ni més ni menys que la final olímpica, tot i que ja ens vam refer amb les victòries als Mundials i als Europeus. Tot i això, la selecció no té cap por i està molt confiada, i així ho explicava ahir al partit de les 12 una de les peces clau d'aquesta selecció, l'Ani Espar.
La verdad es que va a ser un partido duro y no va a ser nada fácil, pero si queremos ganar el oro otra vez hay que ganar a cualquier rival, y si es Estados Unidos y toca ahora, vamos a hacerlo. Y la verdad que sí que es verdad que podría parecer una final anticipada, pero ellas perdieron el partido de Italia y quedaron segundas de grupo y nos las cruzamos ahora, así que vamos a por todas y sin ningún miedo.
Més informació, perquè aquest matí ha continuat la competició de natació.
Sí, l'única alegria del matí ha estat la de Jessica Weiss, que s'ha classificat per les semis del 100 braça, que es disputaran aquesta tarda també a les 4:30 de la tarda, i han quedat eliminats Duane de Rocha, Marina García, Miguel Durán i Juan Mirrando, i a més unes que continuen competint i una altra que ja va acabar, com és Ona Carbonell, que ha parlat aquest matí juntament amb Anna Montero, la directora tècnica de la sincronitzada, valorant el que ha estat la seva participació al Mundial, un Mundial on s'ha après molt i on s'ha posat de manifest que és difícil trobar una companya per a un portent físic com és Ona Carbonell.
És una realitat que tenemos dificultades para encontrar la pareja de Ona, porque que como la veis es un portento como deportista, y acoplarla a otra deportista no nos está siendo fácil, y de hecho esto es una realidad y está ahí. Seguiremos trabajando en ese sentido, tenemos que estudiar bien quién es la persona adecuada, y una vez tomemos la decisión, que será en septiembre, no tener dudas y tener claro el objetivo a seguir.
Y donem un repaso a la información de última hora, Juan Arias.
Noticia curiosa, el Telegraph publica la lista de los 20 jugadores más sobrevalorados, 20 futbolistas. ¿Quién dirías que es el primero? No lo sabes.
No lo sé.
Mario Balotelli, después wow. Robinho, tercero Falcao, cuarto Ibrahimovic, noveno Sergio Ramos, del que dicen que es temerario, que le expulsan mucho y que ha tenido la suerte de coincidir la selección española con un centro del campo tan bueno que él prácticamente tenía que limitarse a defender y ver el espectáculo. Y ojo a esta noticia, $42,000 pagan por la última canasta de Michael Jordan, la victoria de los Bulls en la pista de Utah en el 1998. La canasta, me refiero al soporte, al aro, al tablero, a la red y alguna cosilla más que hubiera por ahí. 42,000 euros por aquella canasta.
I per cert, també parlava Javier de Aro de que l'Espanyol podia rebre un milió d'euros si marxava Sergi Darder. En aquests moments podem confirmar que les negociacions entre Màlaga i Sergi Darder s'acaben de trencar.
Perfecte, tota la informació ja sabeu.